Edició estiu.
Vuit i 35 minuts, encetem la tertúlia de l'Un dia més i comencem saludant els nostres col·laboradors d'avui. Joan Alés, molt bon dia.
Molt bon dia.
Joan Ramon Zaballos, molt bon dia.
Molt bon dia.
I Josep Maria Muñoz, molt bon dia.
Molt bon dia.
Si us sembla, comencem, com cada dia aquest estiu, fent un petit repàs a les portades dels diaris d'avui. Comencem amb el diari La Mañana, que destaca polèmica en Benavent. Tras vetar el obispado una escultura para la fachada de la iglesia, la diócesis no ve adecuado el San Juan de los Feligreses. També destaca el diari que el Ministeri d'Agricultura comunica al sector frutícola que el 3 d'agost ja pidió a la Unió Europea la retirada de stocks i el parador del Roser abre puertas con una ocupación del 90%. El diari Segre destaca la indignació d'Aran i l'Alta Ribagorça per un nou tall de més de 3 hores a la Nacional 230. Un camió va volcar i van caldre dos grues per treure'l de la via. També hi ha una fotografia de portada per alguns d'aquests visitants al parador del Roser, inaugurat ahir. Obre el parador amb 2.500 reserves en un barri antic a mig recuperar. El diari El Punt Avui, en la seva edició de Lleida, destaca que la poca producció europea salva el preu de la poma. La collita cau al nord d'Europa, mentre que Catalunya manté el rendiment. La crisi de la fruita al Parlament, 30 ajuntaments promouen mocions de suport a la pagesia. Pel que fa als diaris d'àmbit nacional, La Vanguardia, el govern central eleva qüestió d'ordre públic la crisi del Prat. Els empleats rebutgen la proposta de mediació i mantenen les vagues. Un gabinet ministerial decideix avui alternativament per garantir els controls. Fotografia de portada per al turisme. El primer gran tour operador considera saturat el mercat turístic espanyol. Té constància d'un transvasament de visitants a Bulgària i Cap Verd per la pujada de preus a Espanya. El periòdico també destaca aquest no acord en la vaga de l'aeroport del Prat. Foment es mobilitza pel col·lapse del Prat. Els vigilants rebutgen la proposta de la Generalitat i s'encaminen a la vaga indefinida. El Ministeri convoca un comitè de crisi a Barcelona que podria activar la Guàrdia Civil. També destaca el rotatiu que el PSOE i Podem comencen a tancar ferides. El pacte a Castella-La Manxa posa a prova la unitat davant Rajoy. Pel que fa al diari Ara, crisi del Prat, la vaga continua. Els treballadors deulen rebutjar en l'acord i mantenen les aturades i Generalitat i Ministeri critiquen durament el comitè. Fotografia de portada per a aquesta presentació que va fer i la CUP, que diu Escombra, Rajoy, Rouco i Mas, el cartell de campanya de l'1 d'octubre dels col·lectius que formen l'Esquerra Radical, inspirat en un disseny bolxevic amb Lenin de protagonista. Pel que fa als diaris d'àmbit estatal, El País destaca que Podemos pressiona al PSOE para formar un gobierno cuanto antes i El Mundo que el gobierno arremete contra los huelguistas y tomará el control de El Prat. Aquests són, doncs, els principals titulars dels diaris avui, divendres 11 d'agost, i m'agradaria començar parlant per un tema que vam tenir l'ocasió de parlar ahir a la tertúlia també, aprofitant doncs, que tenim aquí també avui el Xema com a portaveu de la plataforma del Pla de l'Aigua, que és el tema del parador, Xema. Ho destacava també el diari Segre, aquesta inauguració del parador en un barri antic deia a mig fer. Com heu viscut des del centre històric aquesta posada en marxa i com creieu que això doncs, pot beneficiar el barri i els seus veïns, evidentment?
Bueno, la primera part de visibilitat que hem tingut aquesta setmana, concretament, ha estat de que el servei de neteja ha actuat més eficientment i més vegades, no? Però sobre l'obertura mateixa del parador i sobre la inauguració no hem percebut absolutament res, no? El parador està molt bé per qui el pugui visitar i s'ho pugui permetre, però no creiem que ara mateix sigui un revulsiu per al propi centre històric. Fa falta moltes més mesures i totes les que fan falta principalment són de caire social. Ho hem comentat moltes vegades, al centre històric hi ha una sèrie de problemàtiques greus que es treballen d'una manera molt dispersa i que fins que no agafin les administracions, perquè són les que han de liderar, començant per l'Ajuntament de Lleida, qui ha de fer que aquest canvi es produeixi, doncs no veurem realment uns canvis. Vull dir, els visitants del parador, vull dir, ara mateix el primer objectiu que els estaven donant era que anessin a visitar el Castell de Templers perquè els accessos a la Seu Vella estan en obres, no? Ja veus que té una mica de... És una mena de paradoxa, no? Vull dir, com pot ser que estiguis promocionant Gardeny en comptes de promocionar directament la Seu Vella, ni que sigui per les rutes principals, no? per la Porta del Lleó, però com que tota aquesta zona ara mateix està en obres, no? Clar, l'accés següent és per la part de Santa Cecília, que és menys coneguda i que, si no ha canviat i han reparat la il·luminació que està malament, doncs creiem que tampoc és un punt d'accés principal, no? Però que ara mateix, pels veïns del centre històric, l'obertura del parador no ha esdevingut cap canvi en la nostra realitat del dia a dia.
Joan Ramon.
Jo vaig entrar-hi. Per primera vegada vaig anar-lo a veure, vaig prendre una cervesa allà amb el hall que hi ha, bueno, en l'atri aquell que hi ha. Em va agradar interiorment, és bonic, falten algunes coses de decoració. Dos crítiques a fer, així puntuals, però que crec que s'han de dir. Una de les coses, perquè m'afecta directament de la meva època a l'Ajuntament, que és que quan es parlava del parador s'havia compromès i s'havia assegurat i reassegurat de que quan s'inaugurés el parador hi havia una part d'interpretació històrica de l'edifici, amb l'explicació, doncs, de tot el que havia passat, i actualment no hi ha res de res, tret de la placa on tradicionalment es fa l'ofrena floral de l'11 de setembre, que s'ha mogut una mica d'espai, que ha quedat una mica més a la porta d'entrada, però tret d'allò no hi ha, de fet no hi ha cap explicació allà per algú que entri que expliqui aquell edifici, què és, què simbolitza, d'on ve i què ha passat amb aquell edifici, no? I després l'altra cosa que també en principi em va sorprendre, que també es va dir, doncs, que això seria un revulsiu pel tema de la borsa de treball de Lleida i la gent de treballadors de Lleida, amb què, doncs, un parell de treballadors no parlaven gens de català ni l'entenien, i que fins i tot no es va disculpar, venia de La Rioja, i em va sorprendre que una cosa aquesta que s'ha fet amb tant de temps i que, per tant, diguem-ne que no s'ha fet de la nit al dia, doncs els treballadors, a més d'atenció al públic, no s'hagi plantejat que puguin tindre uns coneixements de català, que a més ahir tots els que estàvem aquí pràcticament ahir era gent que havia donat classes allà, que havia sigut alumne, que anava doncs, a visitar-ho, pràcticament tots eren lleidatans i molta gent també catalana, no? Dit això, després el tema de la implicació del parador dins del barri, vam parlar també amb altra gent que viu al barri, va dir que, moment, tret del tema policial i la neteja, que s'ha notat, doncs, que hi ha una mica més de presència, jo crec que encara és d'hora perquè es noti doncs, l'impacte positiu que en principi hauria de tenir un equipament hoteler d'aquestes característiques, però que evidentment per si sol no regenera el barri, això està clar, no? I que ara mateix, clar, sortir del parador i girar cap a l'esquerra és complicat, per tant, pràcticament és això que alguna vegada m'ha passat amb algun altre hotel, que m'ha dit, quan surti a l'hotel, sobretot sempre a la dreta de l'esquerra, que vol dir, no vagi aquí que això és perillós, no? I ara mateix trobes en què pràcticament a tota la gent que surti al parador li has de dir, miri, giri cap a la dreta i llavors agafa el carrer Major i a partir d'aquí doncs es va distribuint, no? Però no se l'ocorreix girar cap a l'esquerra perquè, segons a quines hores o a quin moment la situació, doncs, allò que dius, on estic, no? I això, evidentment, no s'arregla ni en un dia ni en dos. I s'ha parlat N vegades dels plans integrals del barri, de les inversions, el que s'hauria de fer, deixar de fer, però la realitat és la que és. I si, de fet, surts del parador, el primer que tens només sortint del parador a continuació són d'aquests solars que fins i tot em va sorprendre que, sabent que s'havia inaugurat i tal, que el solar aquest, que deu ser privat i que segurament a canvi de no pagar l'IBI s'ha mitja decentat, però que tenen un aspecte que, sortint del parador, aquell solar amb aquells quatre bancs de fusta que hi ha, no es podia fer res millor perquè és, diguem, enfrontment del parador, no? Per tant, hi ha un contrast entre una equipació hotelera que implica un turisme de qualitat, moltes vegades interessat en temes culturals, perquè els paradors estan fets als llocs doncs, on té una tradició històrica, cultural, important, i la gent que els visita i que fa aquesta ruta de paradors. Jo he estat a molts paradors d'Espanya, m'agrada, és una ruta que a vegades he fet, no? de paradors a diferents llocs d'Espanya. Però clar, les deu fer alguna cosa més. Vull dir, no pot ser una illa al mig d'un lloc on dius vigili per on passa, no? I ara mateix aquesta és la situació que ens trobem amb el parador. Jo espero que no el producte del parador, perquè tampoc espero que el parador ho solucioni, sinó que producte de la incidència del parador més les mesures que es prenguin, el barri del centre històric que comenci a agafar el que tots desitjaríem, no? Que sigui aquests barris doncs, que tothom se sent orgullós, que veus que hi ha activitat durant el dia, durant la nit, si pots passejar amb tranquil·litat, perquè hi ha quantitat de llocs de restauració, de bars, música en directe, activitats, i que per tant t'hi sents còmode, no? I ara mateix això és complicat i a curt termini ho veig encara molt difícil.
Joan.
Bé, jo encara no he pogut passar pel parador, he passat per davant, l'he vist una mica, no he pogut entrar al detall, estem a vacances, però és un equipament hoteler de qualitat per la ciutat que li donarà una visibilitat i portarà un turisme i una sèrie de dinamització per al barri i per la ciutat que poques altres infraestructures poden tindre. El centre històric s'està dinamitzant i està guanyant des de fa molt temps a través de diversos plans i diverses actuacions a dins del barri. Aquest penso que serà un equipament que pot portar més i ens pot donar més qualitat a la zona de Lleida. Si sobre el personal i les ofertes de treball, home, hem de pensar que Parador és primer fiquen uns treballadors que fiquen l'estàndard de qualitat, donen cap a on volen orientar tot el que és el sistema hoteler i després fan l'oferta pública i tot això sé que s'està movent, el tema de contractacions i el tema d'ocupació per donar els llocs de treball s'està movent i s'està movent per la part municipal a través de l'IMO i altres entitats de l'Ajuntament. Res més, jo penso que pot ser si els hi ha de donar temps, una cosa no la pots fer i que comenci a funcionar i el primer dia que estigui a tope i tot dinamitzat i tot ben fet. Se li ha de donar temps, se li ha de donar més actuacions com la regeneració d'habitatges, ja 6 operacions en marxa dins del barri per a poder habilitar i rehabilitar diferents habitatges i poder fer donar-li aquest plus al barri. Un barri que tots volem que sigui, que torni a ser el referent de Lleida i que es pugui passejar tranquil·lament, com diu el Jordi Pont, i que es pugui estar amb tranquil·litat allà dins i que puguis anar a veure música en directe, cosa que molts bars i locals de la zona ja ho estan fent i ho estan mobilitzant, amb ajuda també de la part municipal.
També teníem ahir, canviant de tema, n'hem parlat molt abastament del Parador i del Centre Històric aquesta setmana a la tertúlia. Ahir també parlàvem, en aquest cas ens traslladem al barri de la Bordeta, amb la presidenta de l'Associació de Veïns, que deia que l'empadronament d'ocupes als centres cívics, aquesta mesura que es va aprovar fa uns mesos, ha provocat un efecte crida al barri de la Bordeta i ha provocat doncs, que augmenti el nombre d'ocupacions en aquesta zona. Escoltem el que ens deia.
Trobo que és un error garrafal i que això està donant peu a que n'hi hagi més i més. No, si la llei és per tots, per què se fa exclusions d'altres que la complixin? Vale? Llavors, estan ocupant il·legalment un habitatge? Estan denunciats perquè, a més, són conflictius i porten problemes? I te parlo concretament del barri de la Bordeta. I a sobre, els empadronen des de centres cívics i els mateixos llocs on estan ocupant il·legalment.
Això era el que ens explicava Mari Carmen Guerrero. Considereu que això, aquest efecte crida, no sé si als vostres barris també és algo que ha afectat. Creieu que aquesta problemàtica de l'ocupació pot veure's afectada per aquesta mesura o tot el contrari?
Jo desconec exactament com funciona, però vull dir, precisament això del registre i ocupa, diguem-ne, és contrari, no? Vull dir, la gent que ocupa és precisament perquè no vol estar amb aquest tipus de control i de registre, no? Que es vagi aquest registre per tindre una mica controlat com està la situació. Bueno, diguem-ne, des de l'administració el que s'intenta fer, no? De tindre el tema de l'ocupació i dels pisos, que a més amb el tema d'ocupació també s'ha de distingir el que és una ocupació per temes socials i és una ocupació per temes ideològics. Per tant, aquí es barregen a vegades coses i a vegades uns paguen els plats tancats per les actuacions d'altres. Per tant, el tema de l'ocupació, jo crec que tractar-lo així a l'engròs és complicat, no? I reconec, perquè conec la Mari Carmen Guerrero, de situacions conflictives en alguns llocs determinats, però per un tipus de gent amb el qual, diguem-ne, l'ocupació està vinculat amb uns altres temes, diguem-ne, legals, no? No és un tema de problemes d'habitatge, com a tals, que jo crec que tenen unes vies de solució que són altres. Per tant, quan parlem d'ocupació, repeteixo, tindríem que saber de quin tipus d'ocupació. Si la posem tot en el mateix sac, evidentment, trobarem casos que diries, ostres, això com és que s'està fent així o amb aquest tipus de gent se l'està donant ajuda, quan altres ho necessitarien molt més, no? Per tant, clar, quan parlem d'això, en aquest cas ja he posat alguns exemples, sense concretar, de situacions aquestes. Que faci això un efecte crida? No ho sé, jo crec que es tindria que demostrar. Jo, en principi, crec que la gent que va ocupar moltes ganes de massa registre i de massa control per part de l'administració no crec que tingui.
Bé, jo crec que una cosa que diu el Manel, el Joan Ramon, perdó, hi ha una diferenciació molt gran en les persones que necessiten un lloc per viure, que per les circumstàncies actuals no poden accedir a una vivenda regulada ni per la pròpia administració, per lo feixuc i lent que és moltes vegades el procés, i altres persones que es dediquen, doncs, no a ocupar, sinó a desballestar edificis per tenir un rendiment econòmic. I altres grups i altres persones que, vull dir, que es fiquen en un pis i que el que intenten, doncs, és treure també un rendiment econòmic a través de rellogar-ho a altres persones després d'haver rebentat les portes. Ficar-ho tot al mateix sac ho trobo bastant absurd. Segurament els que es registren i s'empadronen als centres cívics són aquells que realment intenten viure d'una manera digna davant de la seva greu situació econòmica. I hem de recordar-li, molt en el meu pesar, vull dir, amb aquesta senyora, que el dret a la vivenda és un dret reconegut, o sigui, que això ho hem de tenir en compte. I que estic segur que les persones que se van a desballestar edificis o que després volen treure un rendiment econòmic a través d'un subloguer tampoc van i es registren. O sigui, aquest efecte crida, desconec directament quina és la problemàtica que pot acudir-li al centre cívic, però no crec que sigui gran, no sigui gran, i que no sigui amb aquestes persones concretament que necessiten una vivenda per poder viure. Crec que aquí demostra que la nostra societat encara està lluny de resoldre certes problemàtiques i de defensar el que és un dret per un habitatge digne per una persona amb el que és un negoci o el que és especulació o el que és inversió, no?
Bé, és el que diríem sempre, la diferenciació, ocupació amb C o amb K. O sigui, és aquell que dona la pata a la porta, desballesta l'edifici sense per veure per vendre el poc coure que té, aquell que entra i només per ideologia i de més, i t'ho destrossa tot, i aquell que ho fa per una demanda social. L'empadronament, recordem que el que Vallès va portar al ple, no sé quin mes va ser, el tema de que es poguessin empadronar els pisos ocupats, els ocupes i demés, que es va rebutjar pel ple. I penso que a l'hora d'ocupar ocupar un edifici, un pis que no és teu, és algo il·legal, per tant, no es tindria de donar aquesta facilitat, però sí que totes aquelles persones que tinguin una demanda social i hagin d'ocupar un pis per poder viure, si li pots donar la petita facilitat que es pugui empadronar en un puesto per poder tindre els serveis o de més, penso que tampoc és tan... No crec que faci un efecte crida. També no desconec el que estan vivint a la Bordeta o tot el tipus de moviment aquest que es queixa la presidenta, però no crec que hagi de fer cap efecte crida, perquè, com diu el Joan Ramon, les persones que fan una ocupació el que menys volen és entrar dins d'un registre i estar censats o localitzats.
Hi ha un altre tema. Les darreres setmanes també se n'ha parlat molt. Ahir l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica presentava una petició al Congrés dels Diputats perquè s'il·legalitzi la Fundació Francisco Franco. Com valoreu això, sobretot el fet que hagi estat una associació la que hagi presentat, doncs, aquesta petició al Congrés? Xema.
Jo crec que és un retras de la nostra societat de que avui en dia estiguem reclamant aquest fet. Vull dir, el senyor Francisco Franco va ser un dictador sanguinari, vull dir, que va fer molt mal, vull dir, i que el que va fer va ser un alçament contra una república elegida per la ciutadania en aquell moment, no? No ens imaginem una fundació Adolf Hitler a Alemanya, no ens imaginem una vida a l'Argentina, no ens imaginem moltes coses que aquí sembla que no hi ha moltes ganes de protegir-ho. Ja la pròpia llei de la memòria històrica ja hauria de... Ja feia, ja donaria les eines per poder acabar amb totes aquestes qüestions, no? Però resulta que la Fundació Francisco Franco és una associació amb interès general, no? O sigui, és una anomalia gran de la nostra política, perquè crec que això és una solució política. Vull dir, no entenc com avui en dia encara ha de ser una associació qui surti i digui prou amb aquest amb aquest tema quan haurien d'haver ser els partits polítics, no ara, sinó ja des de fa molts anys, qui haguessin tractat el dictador, com a sanguinari. Vull dir, avui en dia continuem parlant de memòria històrica i moltes vegades ho relacionem directament amb les fosses comunes que hi ha a les cunetes i que no estem... Que jo crec que fem una mica de riota, no? Vull dir... Vivim en una societat que, vull dir, li falta molt per avançar i per reclamar el que realment ens pertoca i jutjar amb aquells que realment han fet molt mal al propi país.
Joan Ramon.
Bueno, el tema que et portem molt temps, massa temps, parlant-ne, no? I és un tema que, a més, clar, jo el comparo i el vist molt respecte al nazisme tant a Alemanya com a Àustria, no? I quan et trobes que Àustria, ara, l'última decisió que ha pres el govern és tirar a terra la casa natal on va néixer Hitler, que per altra banda l'única cosa que... O sigui, has de saber exactament on ets perquè no hi ha cap placa ni lloc que ho posi, i l'única cosa que hi ha davant de la casa és un bloc de granit de la cantera de Mauthausen, amb una cita amb la qual doncs recorda l'Holocaust. No hi ha res més que... I al final es va decidir, tot i que l'edifici ha sigut per temes socials, i al final s'ha decidit de tirar-lo a terra, no sé si ja l'han tirat a terra o estan a punt de tirar-lo a terra, no? Per tant, molt, molt radical a nivell de lo que és la... Després hi ha gent que pensarà o deixarà de pensar o tindrà més o menys afinitat. M'estic parlant del govern i de les lleis, que en aquest sentit són molt radicals i molt dures. I a Alemanya, doncs, exactament el mateix, queden alguns vestigis d'edificis del nazisme, però que en cap cas pot ser, i alguns fins i tot es van dinamitar, amb el qual hi hagi simbologia o s'intenti, evidentment, defensar el nacionalsocialisme, no? I aquí a Espanya trobes, i veia la notícia amb el tema del Pazo de Meirás, no? El Ministeri diu que és un tema privat, és a dir, tot i que li reconeixen que uns dies durant la setmana és d'accés públic, per tant ha arribat a un conveni amb el Ministeri, diu que ell no pot fer res i tot han decidit, doncs, allà que la fundació aquesta del Pazo de Meirás, doncs, farà un foment de la figura de aquestes coses, després de tota la transició, de tota la democràcia que portem visquent fins ara, que aquestes coses encara les tinguem que posar sobre la taula i dir, escolti, què estem fent? Demostra que alguna cosa no s'ha fet bé en aquest país. I jo crec que, evidentment, fer una transició de la dictadura franquista a la democràcia no és fàcil, però jo crec que durant molt temps hem viscut amb el discurs que va ser una transició modèlica. I crec que hem arribat a uns punts on s'ha demostrat que hi ha certes coses de la... Jo no em carregaré tota la transició ni molt menys, però sí que jo crec que és molt evident que d'una de la transició es van deixar bastantes coses pendents per no fer sang, perquè potser la gent es pensava que amb el temps això se solucionaria, que la democràcia portaria uns nous valors, que faria que tot això quedés, i s'ha demostrat que no és així, que això no és així. I crec que la duresa legislativa que hauria d'haver-hi respecte en aquest tema, aquí a Espanya no hi és. No hi és... per els motius que siguin, però que és evident que no hi és. Respecte a altres països on la transició també en aquest sentit va ser complicada, on no va ser fàcil, evidentment en el cas d'Alemanya, amb Àustria, que sigui el primer aliat o la primera víctima del nazisme, es va decidir per considerar Àustria la primera víctima del nazisme i no el primer aliat, per tant va ser més benèvol, Alemanya va ser bastant més dur la transició, però tot i així va ser complicat. Però arriba un punt en qual la normativa i la legislació respecte a això ha de ser molt dura, perquè és el que marca de dir la línia del bé i del mal està aquí, no? I quan comences a jugar amb allò de dir, no, el Pazo de Meirás és privat, per tant que facin el que vulguin i tal, no, vostès tenen un conveni com a ministeri, si resulta que s'ha de canviar el nom, canvien-la, perquè no pot fer que s'estigui fent apologisme del franquisme, a més, amb convenis amb el Ministeri de Cultura, vull dir, aquest tipus de coses, o que hi hagi diner públic que vagi a fundacions de Francisco Franco. Aquestes coses el 2017 no els hauríem ni de plantejar, no haurien ni d'existir.
Joan.
Jo coincideixo bastant amb el Josep Ramon. O sigui, estem d'acord que la transició vam tindre de donar bastant, bueno, de negociar bastant. Pensem que la pròpia Constitució no va passar quasi del Senat, es va tindre a reformular mitja Constitució a petició i es va donar molt per a que es pogués fer i es va deixar molt per a que pogués tirar endavant la transició i puguem estar en democràcia i puguem viure amb la pau i el període de pau més llarg que hem tingut en els últims temps. Però clar, és el que diem ara, jo era el 78, ara estem al 2017 i avui en dia és impensable que una associació pugui fer apologia i pugui presentar un tema d'aquestos. Fa poc vaig llegir a les... van detindre a dos turistes a Berlín, em sembla, per fer el salutació nazi al mig d'una plaça i tal. Sí, no sé, potser ens estem deixant algú per fer, potser sí que hauríem de fer una reforma, hauríem d'entrar dins i de la part legislativa que porta tots aquests temes, perquè no hauríem de, no sé, fem coses que no haurien, que no toquen i que no haurien de ser amb els temes socials, i hauríem de ficar-nos en temes més socials que no han presentat temes encara de fa 40 anys que tenim ja oblidats.
No sé si voleu afegir.
No, hi ha una qüestió que continuar defensant la transició democràtica, sembla que a vegades no som conscients de tot el que estem dient, no? La transició va ser dirigida concretament pels mateixos òrgans que hi havia franquistes, vull dir, no va ser dirigida per un òrgan democràtic elegit a través de certes assemblees o dels moviments socials que en aquell moment hi havia, no? I no és un exemple, sinó que és un exemple que no s'ha de fer davant d'una transició. Per si no, avui en dia no tindríem els problemes que realment tenim encara de que fins fa molt poc hi havia partits polítics a Espanya que, vull dir, no s'atrevien a dir que el dictador era un dictador, sinó que inclús la RAE, vull dir, jo havia dit que era un estadista, vull dir, tenim una sèrie de falles molt grans quan, si no... Si, primer, quan no comences una cosa bé, normalment no acaba bé i no acaba anant bé, que és una mica que ens passa en la transició, i amb el tema de no fer una realment memòria de què va succeir durant els 40 anys que va estar el dictador amb aquest, governant aquest país, fem un flac favor a les generacions futures, perquè no li estem contant la veritat del que va passar ni estem reconeixent de que ens som capaços de superar-ho.
No, això ja ho deia, em sembla que va ser el gran Wyoming, que deia que no, que en un país que hem estat 40 anys en feixisme, que el dia que va morir el dictador hi havia cues quilomètriques, va desaparèixer tot de la nit al dia, i no hi ha cap partit d'extrema dreta al nostre país després de 40 anys de franquisme. O sigui, és algo inusual, insòlid, i és algo que clama al cel. Però bueno, també hem de veure que es va tindre de fer sèries, bastantes sessions a l'hora de fer la Constitució, a l'hora de fer la transició, perquè si no tindríem ara aquest període de pau. Els militars manaven molt en aquella època, igual que te traien uns tancs, te traien el que fes falta, el 23F i tot el que va vindre després. Sí que vam cedir molt, per això ara mateix amb l'evolució que hem tingut com a estat, com a societat, és ara quan tindríem de fer un canvi i revisar la Constitució, revisar com ho tenim tot i orientar-nos cap a on vulguem, on vulguem tirar l'estat de benestar i el sistema i l'estat.
Sí, bé, jo crec que va haver-hi més generositat per un costat que per l'altre, eh? Vull dir, en aquest sentit l'esquerra va tindre que acceptar que el que ha estigut de ser normal, que molta gent vinculada directament amb el franquisme va passar de la nit al dia a la democràcia en partits polítics i tenint càrrecs de ministeris, presidents de comunitats autònomes, etc. I això s'acceptés amb certa normalitat, jo crec que aquí va haver-hi una generositat, no sé si excessiva, però en tot cas generositat, això està clar, per part de l'esquerra. En canvi, aquesta part d'aquests que es van integrar de la nit al dia, que se sentien absolutament còmodes i feliços amb el franquisme i que passen, vull dir, la seva sessió s'ha vist que va ser poca i que amb el temps han volgut anar recuperant el poc terreny que havien perdut, no? Per tant, en aquest sentit, jo crec que l'esforç que va fer el Partit Comunista per reconèixer la situació i per acceptar-ho i per entrar en el joc democràtic, estant la figura del rei i tot això, jo crec que va haver-hi en conjunt una generositat per part dels partits esquerres a nivell general, no? Però que l'estatus quo va cedir poc, i el poc que va cedir, jo crec que amb el temps ha intentat recuperar el poc que es va cedir. Jo crec que en la situació que ens trobem actualment, ja no només pel tema que comentava aquí la Fundació Francisco Franco, no? Sinó tot com s'està visquent ara tot el tema del procés a Catalunya, demostra que hi ha una sèrie de tics i de coses de sensibilitat que amb una transició ben feta, ara això no estaríem on estem, jo crec, ni de bon tros.
Un altre tema que comentàvem amb el repàs als diaris és aquesta valoració feta pel TUI Group, que és el grup més important, més gran del sector del turisme a escala mundial, i era que considera que a Espanya ja hi ha prou turistes. Diuen que l'any passat ja es va arribar a una xifra rècord, que enguany es mantindrà, i que això doncs fa que pugin els preus i ja provoca que hi hagi alguns doncs, turistes que, en comptes de venir a l'estat espanyol, decideixin marxar a altres llocs, com Cap Verd o Bulgària, perquè ja es comencen a trobar preus molt, molt elevats. Enmig d'aquesta, doncs, aquest debat que hi ha sobre el model turístic, com valoreu doncs, aquesta informació?
Jo fa temps, no, perquè ja sabeu que em dedico molt a viatjar, de que la relació qualitat-preu del que s'està oferint aquí a Espanya està absolutament a fora de lloc. Vull dir, ja no em dic, parlo dels preus de les entrades als llocs. L'altre dia hi havia un estudi comparatiu amb els preus de Roma, París, a Londres, i per sort estava pels núvols, sinó que quan comences a comparar hotels de 4 estrelles, 5 estrelles amb esmorzar, o una setmana d'estada en un hotel que tingui doncs, un bon espai, tal, els preus de Catalunya o d'Espanya en general no es poden comparar amb els preus ja no et parlo d'aquests països que vagis a buscar Bulgària, Romania, o vagis a buscar fins i tot la crisi Grècia. Vull dir, no, estic parlant d'Alemanya, de França, Gran Bretanya, o sigui, països de primer nivell. I els preus aquí estan absolutament desorbitats. I arriba un punt, clar, estem parlant de TUI, estem parlant dels alemanys com un dels principals països o poder econòmic de turistes, però els ciutadans que més viatgen del món, on ho miren molt, i miren molt la relació qualitat-preu. I aquí hem tingut la sort de que, bueno, hi havia allò del sexe, drogues i rock and roll, no? Vull dir, teníem bon temps, hi havia l'alcohol, era molt barat, i tu venies a passar bé i ja està, i amb això anaves tirant, i oferies uns hotels cutres i uns serveis. Però, bueno, la gent venia aquí, prenia el sol, s'emborratxava, s'ho passava bé, i després encara sobretot tenia possibilitats doncs, sexuals molt àmplies, amb permissivitat d'uns i altres, que així ens ha acabat el turisme de borratxera de la costa, tant aquí com a les Balears, però tot això s'ha fet durant dècades, s'ha permès, i ha donat aquesta imatge. A més de, diguem-ne, apostar per un altre tipus de turisme amb un altre tipus de valors. No? Per tant, arriba un punt que si a sobre la pressió ciutadana, després de veure com s'ha deteriorat certs mons del turisme i certes actituds del turisme en segons quines ciutats i en segons quins barris, doncs fa un còctel que entre els preus i la situació, doncs el turista acaba dient, escolta, doncs me'n vaig a Bulgària, Cap Verd, me n'entorno a Grècia, que les coses tornen a recuperar-se, el tema de Turquia està més complicat, perquè amb el tema d'Erdogan i Turquia la situació està més complicada, al nord d'Àfrica la situació és una mica més estable. Però ara mateix, si Turquia estigués en una altra situació diferent i el nord d'Àfrica estigués una mica pacificat, jo crec que Espanya fàcilment podria tindre una baixada d'entre un 5 i un 7 o 8% de turisme. I si passés això aquí, tenim un drama de nassos. I anem jugant una mica allò, anem jugant amb foc. És a dir, estem jugant amb una cosa que ens aporta el 10% del PIB a nivell de tot l'estat, i anem jugant i esperant que els turistes continuïn venint aquí perquè som nosaltres. No arriba un punt que un turista s'ho mira i valora qualitat-preu i a sobre doncs, que en el lloc on va on se senti ben tractat. I ara mateix porto tot aquest estiu anant a l'aeroport. Clar, el de l'aeroport és que no m'estanya que hi hagi gent que ens tingui el nom del port i que no torna aquí perquè ha tingut que perdre el vol o perquè se'l tracta absolutament com si fos, vamos, ja no el porcs que el traslladen a l'escorxador, no? Sinó que a vegades encara et sents pitjor, perquè els porcs sobre no els humillen a l'hora de passar els controls, no? Per tant, jo crec que aquí molta gent no és conscient que estem jugant en gran part dels llocs de treball i dels ingressos d'aquest país, i que s'ha deixat fer, i que l'any que no tinguem bon clima, l'any que resulti que no nevi gaire, tindrem un drama aquí que vamos, jo espero que no passi, però no tinc ganes de veure-ho, però jo crec que portem massa temps jugant amb foc, actuant d'aquesta manera, abusant amb els preus, abusant amb els turistes i no planificant com podem fer una oferta amb un turisme que és el que ens agradaria perquè aporta més valor afegit, perquè no és el turisme de borratxera que ve aquí, es gasta 2 euros i et deixa merda per valor de 30, bueno, doncs tot això és prendre mesures, diguem-ne, organitzatives i de plantejament que jo estic trobant a faltar des de fa molt temps.
Joan.
Bueno, hem de pensar que el turisme és una activitat econòmica que ens ha sustentat com a país des de fa molt temps. ficar al mateix sac tot tipus de turisme també és una mica bèstia, és igual que la turismofòbia, o sigui, estem parlant d'una activitat que, com diu el Josep Ramon, es dona el 10% del PIB i que si per algun cas decaigués o fes fallida seria un desastre, o sigui, la crisi encara es quedaria curta. Pensem que molta de l'activitat es centra en el turisme. Espanya sempre ha sigut allò del sol i playa i agafar turistes per mitjançant aquesta via. Si ens hem de salvar de temes com Magaluf i puestos com aquests, perquè són puestos que han volgut fer un pla turístic orientat cap a aquesta dinàmica i aquest tipus de turista, i potser sí que haurem de reinventar el tipus de turisme que volem de qualitat, cultural, que no pas de borratxera i d'escombreries. Per altra part, és que és un dels motors del nostre país, no podem ni deixar que faci fallida ni fer la turismofòbia aquesta que està últimament per Barcelona implicant tant i amb pintades i tota la història aquesta.
Xema.
Bé, dues coses. Primer, el turisme és la principal fons d'ingressos que té aquest país i que dona més feina a més gent. Vull dir, això és una qüestió clara. Defensar-lo a capa i espasa amb el model que hi ha i amb el context que ajude realment a creixement social i de treball de qualitat, crec que és un error avui en dia i és un error garrafal. El turisme de baixa qualitat, que és el que tenim principalment a l'estat espanyol, perquè ens agradi o no ens agradi, i ojalà no fos d'aquesta manera, però desgraciadament és així, si no podem passejar per tota la costa catalana, podem baixar fins al sud i podem començar a pujar cap on vulguem, no? La certa permissivitat que s'ha tingut durant molt temps cap a les actituds de turistes que han vingut cap aquí, que no són respectuoses ni en l'espai social, ni en l'espai públic, ni en la pròpia gent que hi ha aquí, jo crec que això radica molt, perquè quan un viatja una mica i veu com funciona la resta de països, hi ha un tracte generalment molt bo de cap al turista, se'l tracta d'una manera molt... se'l valora positivament, no? Cap a la turismofòbia, jo no crec que el programa sigui la turismofòbia, vull dir, a més, una paraula que és d'aquestes que s'inventen i que passen de seguida i que no acaben anant enlloc. A veure, hi ha una realitat molt gran. S'estan fent grans inversions, grans fons d'inversió, estan comprant edificis a la ciutat per ficar-los a preu de lloguer, per destinar-los pues, a plataformes com Airbnb, vull dir que és la principal, que vull dir que no... Com n'hi ha moltes d'altres, vull dir-ne només una, no? Però que això està expulsant a molta gent que està treballant al sector turístic, que cobre 900.000 euros al mes i que per llogar un pis a Barcelona o al centre de Barcelona n'ha de ficar 1.000 o 1.500. Vull dir, són coses que són completament irraonables. I això és un error, crec jo, de la pròpia política dels propis estats, no? I en aquest cas, tant a Catalunya com a l'estat espanyol. Una cosa és el que es dedica per un benefici econòmic, com pot ser aquestes plataformes, que vull dir que han de tributar, vull dir, feia poc que veiem el que tributava aquesta plataforma concretament a l'estat espanyol, tributava una ridiculés davant del que arribava a facturar, perquè factura amb tribute en un altre país d'Europa, no? Aquestes disfuncions són les que s'han de tallar i aleshores es podrà reinvertir perquè la gent que no és que tingui por al turista, és que veu que el turisme l'està expulsant del lloc on està vivint. Aquest és el problema que ens està passant i el que hem de veure és la raó del problema. I el que hem de fer és treballar perquè aquesta raó del problema s'esvaeixi. Com? Pues tributant. Si tu tens un pis i l'estàs dedicant a negoci, doncs ho sento, hauràs de tributar molt fort perquè ho estàs dedicant a un negoci. Si ho tens per un lloc que és per viure persones, vull dir que estan establertes aquí, hauràs de tributar d'una altra manera. Les eines les tenim, que s'apliquin o no s'apliquin és una altra història i que es vulguin aplicar. Defensar de capa i espasa el turisme a l'estat espanyol amb el format actual, crec que estem fora de context davant del que està demanant els països que són exportadors de turistes, i amb això ho hem de tenir en compte. Ens hem d'adaptar a la qualitat que es demana, als serveis i a l'atenció. Aquí, d'atenció, bona atenció a les persones que viatgen d'un lloc a l'altre, ho sento molt. Estem molt lluny de França, d'Alemanya...
Hem estat dècades d'esquena al turista.
I continuem d'esquena. Però, o sigui, el tracte mateix i el respecte que queda bé... I quan molts anem al lloc, el que fas primer de tot és respectar molt l'entorn on vas. I en aquí no. Perquè tampoc des de les administracions s'ha volgut fer força perquè s'haguessin de fer. Que és un error que ara contemplem? El que deia el Joan Ramon, no? Dic, perdoneu, o comencem a treballar ja per canviar aquestes dinàmiques, o quan el Magreb començarà a estabilitzar-se, quan Turquia començarà a estabilitzar-se, sigui amb Erdogan o no, perquè sabem que, vull dir, això no, és indiferent. Croàcia, Bulgària, Albània, tard o d'hora acabarà sortint perquè ja comença a ser un sí, motor. Sí. Nosaltres quedem fora, eh? I un 5, un 7% jo t'he trobat molt comedit, vull dir, a l'hora de fer una valoració tan curta, perquè n'hi haurà molts que lluitaran per aquest turisme, que és el turisme barat, que és el turisme que, bueno, pues que pot fer molta gent, però que el que realment vol disfrutar, vol gaudir de zones on realment pot passejar i no estiguin massificades, això ho denostarà per la via ràpida. I a nosaltres ens passarà, i ens passarà desgraciadament, com nos passen moltes coses, d'un any a un altre.
Ens hem de reinventar.
Sí,
però hem estat dècades amb això. Jo he treballat a recepció a Lloret de Mar. Vull dir, que he tocat el turisme de borratxera, allò que deia de sexy de borratxera, jo l'he viscut en directe treballant en un hotel, no? El que es permetia allà, vull dir, no hi ha cap país del món que t'accepti el que es permetia allà amb els hotels i amb els locals d'oci allà, vull dir, hi havia autèntiques bacanals i orgies autoritzades i fent la vista grossa als municipals i als hotelers i als locals. Per tant, la gent vingués allà i el que passava, que jo també ho havia viscut, és que hi havia xavals joves que els últims dos dies no els hi quedava ni una pesseta, no els hi quedava res, els teníem que donar el menjar o el barman els donava una ampolla d'aigua perquè els últims dos dies per això havien gastat ja tot amb alcohol. El que pretenem és això. No, jo crec que hem d'anar per una altra cosa. I això ho hem viscut, és a dir, quan jo treballo a l'hotel estic parlant de fa 30 anys, no? Vull dir, i en aquell moment era, vinga, va, fem hotels de dos estrelles, tres estrelles, com més habitacions d'allò, es feien, es negociaven uns preus en aquell moment, vull dir que vamos, que, bueno, de batalla, allò, vull dir, vinga, que vingui allò, va, més gent, els exprimirem com a taronges, us farem un servei, l'alcohol tot de garrafa, és a dir, s'agafàvem les garrafes i es posàvem dins les ampolles de marca per fer veure que érem enganyant d'una manera allò i a l'ample, no? I deies, això ho fan i no, allò, amb el beneplàcit de tot Déu, no? Bueno, després arribem on arribem. Després arribem al turisme aquest massificat que ara ens crea problemes i que evidentment és problema. Jo sóc del barri de Gràcia de Barcelona, vaig a veure el meu pare cada cap de setmana i visc el tema del turisme i el tema d'allò, vull dir que moltes vegades, evidentment, amb el vagó de tren o amb el carrer que estic passejant, si digués, ja no del barri de Gràcia, hi ha algú de Barcelona i estic segur que no giraria ningú de tot el vagó, de tot el carrer. Això ho tens ja, ho tens molt assumit, no? I continua sent atractiu. Però hem de vigilar perquè mateix ara vinc de passar uns dies a Eslovàquia. Bratislava ja, deien, està sent un destí, Bratislava, la capital d'Eslovàquia, destí de despedides de solteres i de despedides de final de curs, i és veritat, concret Bratislava, perquè la cervesa és superbarata, hi ha molts locals, a més nocturns i tal, el centre històric queda bastant ben delimitat, amb carrers peatonals, i efectivament vam estar allà dos o tres dies, doncs era constant les riades, doncs, de 15-20 persones, joves, nois, noies, estrangers, doncs allà amb manades, allò que alguns fent més soroll que menys soroll, això que a Barcelona durant bastant temps hem viscut i encara estem visquent. El que pretenem és que siguin això, destins d'aquests, a dir, bueno, però clar, ens omplenen els hotels, ens hem d'omplenar hotels de despedides de solters i de solteres on és allò, muntem la grossa durant dos dies, a veure si això, el Resacón en Las Vegas, allò, viure el Resacón en Las Vegas, però en vez de Las Vegas, el Resacón en Barcelona o en Bratislava. I jo crec que això, Resacón en Las Vegas. Jo crec que a Barcelona hem d'oferir una altra cosa. I si la gent se'n vol a Bratislava, fer res que el faci a Bratislava. Però jo crec que a Barcelona, després del que hem viscut, perquè diguem, no ens agafa de nou, potser a Bratislava els agafa de nou, no? Que tenen poc turisme. Però a Catalunya, Barcelona o Espanya, no ens agafa de nou el tema del turisme. Per tant, jo crec que tenim informació suficient com per actuar-hi en conseqüència i intentar posar traves en aquest tipus de situacions.
La informació jo penso que ja la tenim, i el turisme el que hem de fer és reinventar-nos a tirar cap a un turisme més de qualitat, un turisme més cultural. Jo sóc com sóc i abans d'anar fora preferixo conèixer primer Catalunya, després Espanya, conèixer primer lo meu, i per això jo els viatges els faig més d'interior. Però fa poc vaig anar a Sitges, Sitges és, bueno, tothom ho sap, allí la festa és a l'ordre del dia, els locals obren a les 8 de la tarda ja amb pubs, jums i discoteques, obren fins a molt d'hora a la matinada, però vaig trobar una oferta cultural i una oferta de qualitat també a part, molt bonica, molt bona. Vaig visitar totes les galeries, vaig trobar artistes d'allí, autors de Sitges que no pensava que hi eren. I fa poc també he anat, bueno, fa dos dies vaig estar per l'Hospitalet de l'Infant, també vaig trobar, vaig anar a turisme, em van informar, vam fer la ruta al museu. O sigui, ho tenim ja tot, el que hem de fer és potenciar-ho, ficar-ho en marxa i fer una deriva cap a aquest tipus de culturisme i no tant el turisme d'això, de borratxera i sexe, que és el que no s'està matant, però ja, com deia el Josep Ramon, des de fa molts anys, des de fa més de 30 anys que estem intentant tirar cap a aquest model de turisme. Els mitjans els tenim, el que hem de fer és això, potenciar-ho.
I el sector, és el sector qui ho ha d'encapçalar, més que la pròpia administració.
Per acabar, un últim tema. He de dir que aquests dies hem aconseguit fugir bastant de parlar sobre el referèndum de l'1 d'octubre, que semblava que les últimes setmanes doncs, era impossible no parlar-ne. Ahir, però, la CUP va presentar aquesta campanya doncs, per animar el vot al referèndum, sota el lema Escombrem-los, doncs, en un cartell on apareixen, entre altres, Artur Mas o Mariano Rajoy, i doncs, una dona escombrant-los, fora dels Països Catalans. Un cartell que a més doncs, ja alguns han apuntat és molt similar a un cartell leninista del 1919, això ha provocat doncs, certa polèmica des del mateix PDeCAT, que han criticat la campanya dient que posar el mateix Artur Mas i Mariano Rajoy és miserable. Com valoreu aquesta polèmica, Joan Ramon?
És la CUP. Per tant, vull dir, què vols que et digui? Han aconseguit el que pretenien. Si el que pretenien és fer un cartell perquè se'n parli, doncs ja ho han aconseguit. Per tant, no els hi facilitaré més les coses en aquest sentit. Vull dir, un país, jo a tots els que desitjo que Catalunya sigui un país independent, tindrà els seus corruptes, els seus bons, els seus dolents, els seus delinqüents, els seus premis Nobel, els seus artistes i els seus de tot, perquè en un país doncs, hi ha de tot. I per tant, creure doncs, que el país nou que farem doncs, tot serà, vull dir, tots sortirem amb el xip del... Doncs no, doncs, un país serà un país doncs, amb la seva taxa d'atur, amb els seus problemes, amb les seves dinàmiques, on tindrem que conviure tots de la millor manera possible. Per tant, jo doncs, soc dels discursos més incloents més que excloents, no? I que per tant doncs, res, el que espero és que els puguin anar a votar, que molta gent vagi a votar, que la majoria, que es faci el que la majoria de gent democràtica i pacíficament decideixi. Això és el meu desig.
Joan.
Jo la vaig veure ahir a la tarda, va ser aquest cartell, i em va fer molta gràcia que sent la CUP fiquen amb una dona escombrant. És algo que no vaig trobar, perquè ja el seu dia, el 17, me sembla que era 1917, ja van ficar Lenin, no una dona. Bé, jo parlar d'aquests temes, com és un futurible, i no hi entraré gaire, perquè tenim problemes més importants a tractar, com és el de l'agricultura, el tema de la retirada de fruita que hem de fer, que ha de ser ja abans de la setmana que ve, sinó la pròpia agricultura podria fer fallida. La Generalitat hauria de fer pressió sobre el Ministeri per a que faci pressió sobre Europa per a que autoritzi aquesta retirada extraordinària de 40-50 mil tones de fruita. Tenim el tema de bombers voluntaris de Pont de Suert, els quals van arribar amb un acord a la Generalitat. La Generalitat ha tirat enrere, els han deixat, els han menystingut, els han tingut allí. Ara volen professionalitzar tot el parc sense tindre en compte els 34 anys de servei que han tingut allí els bombers. Ha esbobocat, està darrere del tema, estem tots darrere del tema, no sé, penso que hi ha temes molt més importants que a solucionar abans de pensar en un 1 d'octubre o un referèndum, si és que diuen de fer alguna cosa o portar alguna cosa, perquè també només hi ha un anunci i alguna cosa així. Per tant, si la CUP vol cridar l'atenció per aquesta part, jo penso
que tenim problemes molt més importants damunt de la taula, que els hi hem de donar sortida, els hi hem de donar solució, i temes com agricultura o els de bombers, que han de tindre una solució immediata i ja se'ls ha de donar solució abans de la setmana que ve. Si no fa falta entrar en temes com cartells i per cridar l'atenció, bueno, pues cridem l'atenció amb els temes que sí que hem de cridar l'atenció i no amb temes que ja potser estan no passats però que encara no han arribat i tampoc fa falta entrar-hi gaire.
Josep Maria.
Bé, sobre el cartell de la CUP, crec que és un cartell fet cap a la seva militància, cap al seu votant, i que s'ha de mirar des d'aquest context, no s'ha de mirar com un cartell que està ofert cap a la ciutadania en general, ni cap a provocar més que polèmica, vull dir, amb qui la vulgui provocar. Vull dir, estic convençut des de fa molts anys que la postura política estalinista que tenen des de la pròpia CUP, vull dir, no beneficia el conjunt de la societat perquè demostra errors i certes hipocresies que, vull dir, que s'haurien d'evitar tenint-nos en compte amb ells també, no? I ells no es veuen mai reflexats, vull dir, amb aquests debats, no? Que vull dir que és interessant. Sobre el tema de la pagesia, sobre el tema que comentava el Josep Manel, vull dir, hi ha una qüestió que és clara, vull dir, deixeu de beneficiar els polítics a les distribuïdores i ja veuràs tu com comença a canviar tot una mica, no? I el problema està de que moltes vegades se soluciona davant d'aquestes problemàtiques que fem. Vinga, anem a buscar més línies d'ajudes cap al propi pagès, quan el que el pagès el que fa ja fa la seva feina, que és produir. El que hem de fer és donar-li els canals perquè ell pugui treure el rendiment just que ha de treure per la feina que fa. Però és que això ho veiem no només en el sector de la pagesia, sinó que ho veiem en la ramaderia. Qui té la força és la distribució. Quan la distribució el que hauria de fer és treure un rendiment parcial, no el rendiment màxim. I perquè si no, vull dir, estem actuem moltes vegades sense tenir en compte on estan les problemàtiques, sinó només veient una punta, no veiem. El problema és la distribució i que no s'ataqui realment amb aquest, perquè se la troba tremendament necessària, perquè és necessària. Una cosa és que sigui necessària és que l'altra és que només l'hagin de tenir quatre, la distribució, com és el que succeeix actualment, sinó des del propi món de la pagesia hauríem de retomar. No sé de la manera, perquè segur que no és ni mica fàcil, perquè ja venim de certs desastres, però el tema del cooperativisme, de que siguin xarxes que puguin crear els propis pagesos amb socis de distribució, no amb gent que els hi vingui, no, jo et compro la collita a 20 cèntims, que és el que s'està dient molt, i el pagès veient de que no pot fer una altra cosa, acaba cedint. Si no li donem les eines perquè ell sigui preponderant davant del sector, continuarem exactament igual.
Amb això coincidim, perquè jo també soc de l'opinió que les cooperatives han de treballar com a cooperativa i no com a societat anònima ni com a societat limitada. Amb això sí que coincidim, però el tema que tenim ara sobre l'agricultura ve també donat que empreses que es dediquen a fer autopistes, es dediquen a fer altre tipus d'activitat econòmiques s'han ficat, han començat a invertir en camps, han començat a produir, per què? Perquè és un tema que ara dona més rendiment que invertir en banc. La producció ha copsat, hi ha una sobreproducció i aquest és el tema que ara mateix està fotent més a la pagesia, perquè el que és pagès pot plantar una hectàrea, dos, quatre, però aquell que es dedica a fer carreteres, que comenci a comprar hectàrees i a plantar, el que fa és copsar el mercat. O sigui, estem jugant amb el mercat, que, i quan jugues amb el mercat és el que tens.
Hi ha una qüestió clara. El mercat econòmic de major creixement en els propers anys és el de l'alimentació. Si no el regulem d'una manera que sigui efectiva tant pel productor com el consumidor final, i evidentment que ha d'haver una part de negoci al mig, perquè si no, vull dir, no es poden fer totes les coses, no? Amb el món capitalista que actualment vivim, però si això no es regula, no d'ara, ja de fa anys, i es potencia des de la pròpia autoestima del propi productor, del propi pagès o ramader, perquè són els que estan creant la matèria i són els que ja estan treballant. S'han d'ajuntar aquestes eines i des del meu punt de vista, les cooperatives el que han de fer és aglutinar aquesta força i buscar els associats que distribueixin. No que siguin les cooperatives qui, com que això està anant així el mercat, ara caiem a les seves mans. També les decisions polítiques moltes vegades no es tenen en compte. Molts dels pagesos que sentíem aquests dies que parlàvem amb els seus representants parlàvem del vetus de Rússia cap als mercats europeus. Aquí
se prenen decisions a Brussel·les, vull dir, i te carregues tot un sector. I no passa absolutament res, i després ja no, jo no sóc favorable de les línies d'ajudes de subvenció, però sí que s'ha de donar alternatives, si no estem malmetent nosaltres mateixos, ens estem malmetent a nosaltres mateixos i als nostres propis mercats, quan el mercat de l'alimentació és el de major creixement i major futur que tenim a les mans.
No, no, i és el tema de l'agricultura, que a més a les nostres terres és tan important i tan gran, sobretot és el que més afecta, és el que deies, hi ha línies europees i pots fer un veto i carregar de tot un sector d'un país, sigui el que sigui, sigui Itàlia, sigui França, sigui Espanya. El tema està que ja hi ha unes eines per a poder fer aquestes subvencions i aquesta, l'eina que estan demanant des dels agricultors, que és una retirada de fruita aprovada des de la Comissió Europea, des del Parlament Europeu, ja està i no s'ha utilitzat mai. El tema és que tenim les eines, les que hem de fer és que el ministre que li toque fer no estigui de vacances i estigui al moment de la recollida, si toca agricultura, al puesto on has d'estar, perquè és la teva gent és quan està treballant, és quan està fent. El tema de la sobreproducció també ve per lo que et dic, és la pagesia treballa el que treballa i de tota la vida el pagès ha treballat les terres que li han tocat. Ara ha vingut, clar, estàs primant la producció i al primar la producció la gent amb diners el que fa és invertir a tot allò que primes. Si estàs primant, si els bancs t'estan donant un 1% d'interès, en canvi la fruita te pot donar un 5%, primaràs a plantar fruita.
Se'ns acaba el temps, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Bon cap de setmana.
Moltes gràcies. Fins la propera.
Au, au.